Mare Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
El litoral català és un indret molt ric en paisatges, fauna marina i ecosistemes d'una gran biodiversitat. Però alhora, si ens enfonsem una mica, descobrim que també és un paratge molt ric en restes arqueològiques. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya ha inventariat fins ara 870 jaciments sota l'aigua al nostre territori, la majoria dels quals es troben en aigües marines. Uns jaciments que porten un valor històric i documental incomparable per entendre el nostre passat. Qui s'encarrega d'estudiar-los i preservar-los és l'arqueologia subaquàtica, una disciplina relativament nova que s'ocupa de totes aquelles restes que poden ser excavades i estudiades amb metodologia arqueològica i es troben submergides, ja sigui al mar o en aigües interiors com llacs, rius o nivells freàtics. A Catalunya, l'arqueologia subaquàtica es va començar a practicar el 1981 de la mà del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. 11 anys després, el 1992, ja es va crear el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que des del 96 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ara bé, la voluntat d'estudiar el patrimoni submergit ja feia dècades que havia començat a altres països i fins i tot al litoral català de manera extraprofessional, segons explica l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Ruth Geli Mauri.
L'any 1894, al litoral de Catalunya, al Port de la Selva, el Romuald Alfaraz, que era corresponsal de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa, contracta bussos corallers perquè recuperin les àmfores d'un vaixell romà enfonsat que sap que hi ha sota les aigües de Port de la Selva, i ell reivindica aquesta voluntat d'estudi d'aquests materials, no els recuperen pel seu valor estètic ni pel seu valor econòmic, els vol estudiar, i de fet el mateix any publica un article que es diu Pesca d'àmfores, on doncs descriu, intenta fer doncs aquesta part, diguéssim, de recerca històrica d'aquests materials recuperats.
En aquells inicis, la retirada de les peces la feien submarinistes i bussejadors, que les treien de l'aigua per tal que els arqueòlegs les estudiessin en superfície, a dalt del vaixell. Una pràctica que va canviar la dècada del 1960 a partir de l'estudi de les restes d'un vaixell a Albenga, Itàlia, en què l'arqueòleg italià Nino Lamboclia va determinar que calia estudiar el jaciment aquàtic en tot el seu conjunt.
En el Congrés d'Arqueologia Subaquàtica diu, escolteu-me, això que estem fent doncs no pot ser, hem d'entendre el jaciment, el vaixell enfonsat, com un document històric que ha de ser excavat amb la mateixa metodologia, la mateixa ètica, el mateix rigor científic que excavaríem un jaciment terrestre, i no podem operar d'aquesta manera perquè no estem extraient la informació que hem d'extreure d'aquests documents històrics. I ja és a partir d'aquí quan es comença a desenvolupar realment l'arqueologia subaquàtica, i després ja és, per exemple, Georges Bass, que doncs veu que és més fàcil ensenyar doncs arqueòlegs a bussejar que bussos a ser arqueòlegs. Ja comença realment doncs a portar-se la metodologia i el rigor científic d'una excavació arqueològica terrestre doncs sota l'aigua, i són els mateixos arqueòlegs els que documenten, excaven i treballen directament en aquest jaciment.
Així, ara els arqueòlegs subaquàtics treballen des d'embarcacions que situen just damunt del jaciment. Des d'allà fan les tasques de terra, com portar al dia la documentació, custodiar i estudiar les peces que s'extreuen, carregar les bombones d'aire per les immersions i donar suport als companys que estan treballant sota l'aigua. Les immersions sempre són en grup i depenen de les característiques del context del jaciment.
Influeix, doncs, per exemple, on es localitza el jaciment, si està molt a prop, està molt lluny, cal molta navegació, no cal, la fondària, el context, si hi ha visibilitat, no hi ha visibilitat, l'equip de treball que tens. Dividim en equips, mai pots anar sol sota l'aigua, i llavors ens dividim en entorns de treball i fem la nostra immersió, que és el nostre treball efectiu, diguéssim, sobre el jaciment. Després, fora del jaciment, doncs n'hi ha molt més en superfície, i sempre mentre un equip de treball està sota l'aigua, l'altre està de seguretat en superfície, donant suport.
Un dels factors que més condiciona les immersions és la fondària on es troba el jaciment. Ja li explica que en excavacions a menys de 5 metres de fondària, les immersions poden durar una hora i mitja, mentre que en jaciments que es troben a més de 45 metres sota el nivell del mar, la immersió s'escurça als 25 minuts, ja que és necessari fer una descompressió molt més llarga i la bombona d'aire s'acaba. Sota l'aigua, els arqueòlegs fan servir eines especialitzades per anar desenterrant les restes.
Treballem amb una mena d'aspiradors que el que fan és succionen, xuclen el sediment, la sorra que tapa aquests jaciments, i anem excavant, anem retirant amb un tub de descarga, anem traslladant tota aquesta sorra, anem deixant les restes visibles, desobertes, les netegem, les marquem, i després es fa tot el registre. Ara ja sempre pràcticament tot es fa per imatge, es fa poca cosa amb dibuix manual.
Actualment, durant les excavacions subaquàtiques, només es treuen de l'aigua aquelles restes que estan en risc de destrucció o tenen un alt interès científic o de museïtzació. Les restes documenten i es fotografien sota l'aigua i es deixen al jaciment allà on s'han trobat.
la Convenció de la UNESCO, que és el marc normatiu internacional sobre la protecció del patrimoni subaquàtic, el que diu és que s'ha de prioritzar la conservació in situ i només extraiem allò que realment té risc de destrucció, sigui per acció natural o antròpica, o té un gran interès a nivell científic o a nivell de socialització, de musealització, i només pot ser estudiat fora de l'aigua. El que prioritzem és deixar-ho en el lloc, sempre quan estigui protegit.
I és que precisament el fet d'estar submergit és el que ha favorit que totes aquestes restes i materials s'hagin conservat al llarg dels segles.
Tenim una excepcionalitat a nivell subaquàtic, que és que se'ns conserven materials que a nivell terrestre doncs no són habituals, com tots aquells materials de naturalesa orgànica. Conservem fustes, conservem cuirs, conservem teixits, conservem tots aquells materials que en contextos terrestres doncs són molt rars.
En aquest sentit, les restes que s'extreuen per estudiar fora de l'aigua o museïtzar-les han de mantenir-se submergides fins que arriben al laboratori, on els restauradors les sotmeten a un llarg procés de conservació per tal que no es malmetin.
Si, per exemple, és ceràmica, la ceràmica el que es fa és dessalar-la, perquè si ve d'aquest context marítim, doncs l'aigua de mar ha anat penetrant, la sal ha anat penetrant dintre de la pasta a la ceràmica. Si jo la deixo secar sense dessalar-la, la sal incrementa el volum i el que fa és que doncs, desfà de gran aquesta ceràmica. Llavors hi ha altres materials més complexes, com per exemple tot allò orgànic. Posem l'exemple de la fusta, es fa el mateix procés. Sempre es manté amb aigua, perquè si no pateix una degradació rapidíssima, d'un dia per l'altre la podem perdre, es dessala, i llavors el que es fa és un cop dessalada, es fa una impregnació amb una cera que es diu PEC, que és una cera hidrosoluble. Aquesta peça la posem en un congelador i un cop congelada la peça hem passat l'aigua d'estat líquid a estat sòlid. Llavors la posem en una màquina específica que es diu el liofilitzador i el que fa és passar aquesta aigua congelada d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid. I llavors traiem l'aigua sense que la peça pateixi, conservant aquesta peça que mantingui forma, dimensió, traces de producció, marques, inscripcions, el que sigui.
El jaciment subaquàtic més comú que estudien els arqueòlegs són els derelictes, és a dir, les restes de vaixells enfonsats. Però també s'han trobat i excavat ports i fins i tot en aigües interiors hàbitats.
El que excavem quan estem en context doncs, marítim són derelictes, les restes de vaixells enfonsats o del seu carregament. Hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història i que aquests doncs, vaixells enfonsats són documents únics que ens parlen d'aquest passat i parlen no només de transport, de comerç, parlen d'intercanvi cultural, parlen de tecnologia, parlen de cultura, ens expliquen doncs, moltíssimes coses. Potser el jaciment més freqüent són els vaixells enfonsats, però podem treballar, per exemple, en hàbitats. A l'Estany de Banyoles excavem un hàbitat neolític del 5.300 abans de Crist, però també es poden excavar doncs, ports, com seria el port d'Empúries, es poden excavar torres, es poden excavar doncs, totes aquelles restes que en un moment donat van ser fora de l'aigua i que avui dia doncs, es troben submergides.
Un dels jaciments subaquàtics que destaquen al litoral català és precisament el derelicte que està excavant actualment i des del 2017 l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, format per 12 arqueòlegs i liderat per Rogeli Mauri i Joan Majoral. Es tracta d'un vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues al litoral del Baix Empordà entre Palamós i Palafrugell.
És un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist, que és un jaciment excepcional a la nostra costa, a la costa catalana, perquè conserva no només la fusta del vaixell, sinó també les àmfores del carregament. Porta un carregament d'àmfores bètiques, del que seria Andalusia, àmfores que transporten doncs, peix en salaó i salsa de peix, i surt d'un port d'Andalusia i va segurament cap al un port del sud de França. Documentem, excavem aquells materials que formen el carregament, però també la fusta del vaixell. Podem estudiar doncs, com està fet l'arquitectura naval i després també materials vinculats amb la tripulació i amb la vida a bord.
Trobar un derelicte com el de les Illes Formigues té una rellevància excepcional, perquè la majoria en patit espoli o destrosses a causa de l'acció humana, les construccions i també de l'erosió natural, que provoquen sobretot els temporals.
No és només l'espoli, l'acció de l'home, el que els ha destruït. A vegades també ha estat doncs, la mateixa erosió natural. Estem veient ara doncs, que de manera cíclica tenim temporals molt agressius que alteren aquesta línia de costa i que ens poden doncs, posar en risc aquests jaciments, a vegades també les construccions, com són ports o parcs eòlics, poden posar en risc doncs, tot aquest patrimoni, cal protegir-los perquè el mar realment és un gran preservador d'aquest patrimoni i tenim un museu immens sota l'aigua que ens aporta doncs, una informació única i ens fa conèixer i posar de manifest tot aquest passat que tenim.
Un patrimoni que, segons Geli, és d'una importància cabdal per estudiar el nostre passat.
Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala